A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 31 de gener del 2026, avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. A les 11, Les aventures del Xavier Aldecoa. I avui també El Suplement, coneixem la família de Xavier Bonastre Tió, una de les cares més conegudes del Departament d'Esports de TV3, que aviat es jubila després de 42 anys de trajectòria. Una família d'aquestes que no te les acabes i que posarà potes en l'aire a l'estudi de Catalunya Ràdio. Ens visiten 8 dels 9 germans Bonastre Tió, per ordre de naixement, el Josep Oriol, el Manuel, el Xavier, la Rosa, la Maria, l'Elisabet, la Lourdes, el Raimon i la Núria. Avui al Suplement, reunió familiar amb els germans Bonastre Tió. A les 12, avui al Suplement, la història de Bruno León, un home trans de 34 anys que explicava a les xarxes socials que està embarassat. A les 12 ens visita el Bruno acompanyat de la seva parella per explicar-nos com afronten els mesos que vindran, amb la particularitat que el Bruno és un home trans que ha decidit que ja estarà una criatura. Tot això en un matí en què també ens visitaran el Joan Callarissa amb les pantalles i el cor. El Pep Noguer avui rematarà el dissabte parlant de crema catalana i segurament també us oferirem alguns detalls de la festassa d'aniversari de Juliana Canet, que aquesta setmana va entrar al Club dels 27. Segur que té una vida molt més llarga del risc que és entrar a la fama amb 27 anys, però que ella superarà els obstacles que li vinguin per davant. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I avui comencem pendents del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ahir a la tarda va sortir de l'hospital i ara continuarà el tractament amb hospitalització domiciliària durant unes quantes setmanes més. La tornada del president a la feina a ple rendiment dependrà de la seva evolució, però la infecció que ha tingut acostuma a comportar 8 setmanes de recuperació. Val a dir que ja en porta 2 de tractament. El director de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha destacat que Illa ha recuperat força les cames i ha informat que ha sortit de l'hospital amb l'ajuda de crosses.
Ha sortit de l'hospital pel seu propi pes. Molt animat i amb moltes ganes de tornar a incorporar-se el més aviat possible a les seves tasques com a president de la Generalitat. Però és veritat que tindrà que fer cas a el que digui el seu equip mèdic.
Els metges han pronosticat una recuperació sense seqüeles sempre que no hi hagi cap canvi destacat en la seva evolució. A partir d'avui, els bitllets de l'AVE no tenen dret a indemnització si els retards es produeixen per limitacions de velocitat establertes per Adif. A més, Renfe elimina temporalment el compromís de puntualitat, com ja fa Irio, des del 28 de gener. I a la xarxa de Rodalies es mantenen les actuacions d'emergència en uns 150 punts on s'han trobat deficiències. Són uns 110 quilòmetres de via on també hi ha velocitat restringida per motius de seguretat. Tot i que el govern havia previst que dilluns superés amb una certa normalitat, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha allargat les expectatives en declaracions a TV3.
I el nostre objectiu és que la setmana que ve la majoria d'aquests talls es vagin aixecant. També els he de dir, si durant la setmana es veu que hi ha alguns d'aquests punts que requereixen de més atenció, que requereixen de mesures per poder garantir la seguretat, doncs es mantindran tallades, es donaran les explicacions corresponents, es garantirà el servei alternatiu de transport a través d'autobusos i aquesta serà la feina que hem fet.
Del món, la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha anunciat una amnistia general per a tots els presos polítics detinguts durant el chavisme. Es preveu que la setmana que ve l'Assemblea Nacional aprovi una llei que beneficiarà més de 700 persones. I els Estats Units han publicat aquest divendres 3 milions de documents del cas Epstein, en el que és la tongada més voluminosa des que es va començar a desclassificar aquest dossier. Entre els arxius alliberats hi ha 2.000 vídeos i 180.000 fotografies, la major part pornogràfiques. En la informació desbloquejada hi ha poques referències a Donald Trump, amic d'Epstein. El número 2 del Departament de Justícia nord-americana, Todd Balanch, ha insistit que no s'està protegint Trump i que qui espera trobar informació sobre ell se sentirà decebut.
Puc assegurar que hem complert amb la llei i no hi ha cap mena de dubte. No hem protegit el president Trump i no hem protegit ningú. El que vull dir és que crec que hi ha una fam o una set d'informació que crec que no es satisfarà amb la revisió d'aquests documents.
Per cert, que en un d'aquests documents publicats també hi consta un pagament d'Epstein al seu agent de viatges en nom de l'expresident espanyol José María Aznar per valor d'un miler de dòlars. El rebut data de l'any 2003, quan Aznar presidia el govern de l'Estat. També hi figura l'enviament de dos paquets a nom de l'expresident espanyol entre el 2003 i el 2004. I Centelles, a Osona, celebra aquest cap de setmana la 28a edició del Cau de Bruixes, una festa a l'entorn de les bruixes, la màgia i l'esoterisme, amb actes per a totes les edats en diferents carrers i locals d'aquesta població osonenca. La festa té com a origen les dites populars de transmissió oral, que qualifiquen Centelles com a terra de bruixes. Un dels moments que generen més expectació, l'ha explicat el programa Mans de Catalunya Ràdio, el regidor de Patrimoni, Albert Reixac.
Jo crec que el que més espera la gent és la proclamació de la bruixa de l'any. Realment és una intriga, perquè no ho sap ningú qui és, i fins a última hora no es fa la revelació de quina dona centellenca doncs acabarà sent la bruixa d'enguany.
Durant els dies previs ja s'han organitzat alguns actes, però la majoria es fan avui. N'hi ha de lúdics, gastronòmics, culturals i artístics, escampats per tota la població. El Cau de Bruixes es fa des del 1998, al cap de setmana, abans del Carnaval de Centelles. I en esports, l'Espanyol ha perdut per 1-2 davant l'Alavés al RCD Stadium i acumula 5 partits consecutius sense guanyar. L'equip de Manolo González ha sumat un punt dels últims 15, però es manté de moment en posicions europees. Avui, a les 9 de la nit, Elx-Barça, l'equip blaugrana, juga al Martínez Valero l'endemà de la renovació de Fermín López fins al 2031. Abans, a les 2, Oviedo-Girona. I a la Lliga F, a 4:15, Athletic Club de Bilbao, Espanyol. En tenis, avui es disputa la final femenina de l'Open d'Austràlia entre Sabalenka i Rybakina. Demà, la final masculina entre Alcaraz i Djokovic. I en bàsquet, avui doble partit català a l'ACB. A les 8 del vespre el Joventut visita el Bilbao i a les 9 el Girona rep el Burgos.
El suplement amb Roger Escapa.
L'escriptor i periodista Borja Dunyó fa 3 anys que és vegà.
No participes en l'explotació dels animals, això inclou el menjar, la roba...
Una presa de consciència que va ser gradual.
Per exemple, la carn vermella se'm va començar a fer difícil de mastegar. Quan anava a una peixateria, li vaig començar a dir a la meva dona que jo em volia esperar fora.
La fotoperiodista Ariadna Creus ha documentat la situació a les granges de porcs i de pollastres.
Mai he pogut accedir a un escorxador, però és gairebé impossible. I a les granges, molts cops t'has de colar.
També ha posat el focus a les festes taurines.
M'han emputxat, m'han insultat, m'han agafat pel braç. Si a aquest toro no li està passant res, perquè no puc fer les fotos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Veganisme, una opció política.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb el Mans i la seva cultura d'arrel.
Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Ja sabeu allò que diu la dita: si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu. Això ho haurem de veure dilluns, dia de la Candelera, dia també que clou per molta gent el cicle nadalenc. Segur que coneixeu algun tiet o alguna àvia que encara té el pessebre muntat a casa, oi? Diverses poblacions del nostre país, com Molins de Rei, que arriba a les 175 edicions d'aquesta festa, Esponellà, Castelló d'Empúries o l'Ametlla de Mar, tenen la Mare de Déu de la Candelera marcada al calendari en vermell, ja que va lligada a la seva festa. Avui anirem fins a l'Ametlla de Mar per veure com es prepara aquesta Candelera, patrona d'aquesta vila del Baix Ebre. I si aquest vespre passeu pel barri de Gràcia, veureu in situ la unió cultural entre Sa Pobla, Mallorca i Gràcia amb la celebració de la festa dels foguerons de Sant Antoni, que sempre arriben a Barcelona el darrer dissabte del mes de gener. En parlarem al Mans amb els organitzadors. I des de fa molts anys, les dones nascudes a Centelles, a la comarca d'Osona, han tingut fama de bruixes. Bruixes. que Joan Amades, al seu costumari, recull la dita de Centelles, bruixes, totes elles. La població acull aquests dies una nova edició de Cau de Bruixes que avui, dissabte, arriba al seu dia clau. També en parlarem al Mans. I mentrestant, al Centre Artesà Tradicionarios... Les vespres dels dimecres. Serà aquesta propera setmana al CAT. En parlarem amb el músic Marcel Caselles, que durant unes quantes setmanes serà l'encarregat de tirar endavant aquest projecte. Volem saber quina una en prepara. Tot això i més avui al Mans aquest dissabte 31 de gener dins del suplement. Abans de parlar dels foguerons, una mica de música.
Soldats fa tremolar la terra damunt del seu cavall. Galopa, que galopa, damunt del seu cavall. Galopa amunt i avall, el cavall és de cartró. Aparteu les criatures, el cavall és de cartró. Que no es cansa ni té por.
Vinga, comencem el matí d'aquest dissabte amb molta energia, amb aquest general bum-bum del fantàstic Cantut que en Carles Belda i en San José van publicar ja fa 10 anys.
A la guerra, el general bum-bum.
És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
Això és el Mans d'avui dissabte 31 de gener, un dia en què hi ha festa grossa al barri de Gràcia de Barcelona. Tot i que avui fa dues setmanes que celebràvem Sant Antoni, avui, darrer dissabte del mes de gener, arriba la festa dels foguerons al barri de Gràcia. Aquesta celebració mallorquina de la vila de Sa Pobla, relacionada amb la festivitat de Sant Antoni Abat, ja fa anys que també se celebra a Barcelona. En volem parlar avui al Mans amb en Jaume Ribes, de l'Associació Cultural Albopàs, i amb la Sara Peralta, del Centre Artesà Tradicionario. Són dues de les entitats que organitzen aquests foguerons de Sa Pobla a Gràcia. Jaume i Sara, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, Jaume, això ja és una tradició a Barcelona, al barri de Gràcia, però si mirem una mica enrere, tampoc és tan antiga, no?
No, efectivament, ara vàrem complir fa poc la trentena d'anys. És una tradició que s'ha consolidat ràpidament, però que en realitat no té gaire més de tres dècades. Va començar d'una forma molt discreta i sí que és cert que s'ha consolidat, ha entrat a formar part del panorama festiu, especialment d'hivern, de la vila de Gràcia, i està molt consolidada, però no és una cosa de tota la vida, diguéssim, o no de fa tant. De tota la meva vida he de dir que sí, perquè més o menys som de la mateixa època.
Sant Antoni, gloriós, gloriós, t'havia
Explica'm una miqueta com va començar tot plegat això a Barcelona.
Això té un origen una mica mític, perquè Toni Torrents, que és el fundador d'aquesta festa, havia estudiat a Barcelona, ell és farmacèutic de professió, havia estudiat a Barcelona, tenia fills estudiant a Barcelona en aquells moments, i alguns nebots, i tenia molts amics de la seva època d'estudiant, i com que el mite que s'ha anat formant és que, com que fills, per qüestions d'exàmens i d'estudis, no podien participar a Sant Antoni a Sa Pobla, se va decidir fer un primer fogueró, que és allò que tradicionalment se fa per Sant Antoni a Sa Pobla, se va decidir fer un primer fogueró a Gràcia, que això va quallar, que va ser ben rebut per les persones de Gràcia, per les diferents autoritats, per les persones d'ESCAT i altres entitats, i que, bueno, això que en teoria estava fet com a per els fills que no ho podien viure. Aquest mite l'alimentam i em sembla bé. També s'ha de dir que des de sempre hi ha hagut una intenció, una certa planificació i una certa voluntat de teixir ponts culturals entre Sa Pobla i Gràcia, i entre Mallorca i Catalunya.
Clar. Molt bé, aquests fogarons que també es fan, evidentment, a Sant Antoni, a Sa Pobla i també avui mateix al barri de Gràcia. Va començar com una coseta així, potser anecdòtica, però això ha anat creixent, creixent i creixent. I ara en quants indrets podrem veure avui mateix aquests fogarons?
Mira, la presència dels fogarons, com deia el Jaume, s'ha anat consolidant. Primer va ser doncs, una col·laboració puntual del Toni, que va venir aquí a Gràcia i va establir contacte amb el CAT, que ja programava el Jordi Fàbregas Música de Mallorca. I després el fet de que hi haguessin d'altres entitats gracienques, com la Fundació Festa Major de Gràcia, Sant Medí, les Colles de Cultura, el Cargol Graciós, doncs el mateix el Bopàs, ha fet que la implicació d'aquestes entitats fessin que la festa de Fogarons arribés a com la coneixem ara. Per tant, és de destacar que molts carrers estan fent aquesta festa de Fogarons, que constitueix en fer una foguera per torrar, no? La sobrassada, el pa sense sal i tots els productes que porten aquí. A més, doncs, estem molt contents de que d'altres entitats, que no són aquesta federació que és d'origen la que va tirar endavant la festa, estan programant activitats, ja sigui les seves entitats o en col·laboració, per la qual cosa, any rere any, aquesta festa d'hivern de la Vila de Gràcia està més consolidada, amb més xarxa i amb més implicació dels que tots som graciencs. Per tant, teniu molt per triar, Començant per exposicions, com són el de Sant Antoni Gloriós a la Violeta, els cartells de totes les dècades a la Fundació Festa Major de Gràcia, a Mortona, Xuroia i Ponceta, i quartetes de Sant Antoni en l'Espai La Contra, o Sant Antoni la Festa Major d'hivern al Centre Tradicionaris. També trobem conferències que ens donen aquesta mirada diversa i entenedora de qui era Sant Antoni, amb una conferència de Sant Antoni Gloriós a càrrec de Josep Maria Contel, la història del dimoni dins de la festa mallorquina, el centre artesà Tradicionarios, el 21è solstici d'estiu de joves poetes que venen any rere any. També comptem amb tallers de glosa, de simbomba, de glosa feminista, tenim música, toc de crides, rebetllers, PD Pedàs, Carrig, o titelles de mitjor a la Violeta.
Amb la Sara estem repassant tot aquest programa de totes aquestes activitats, de tot el que podem veure, perquè, evidentment, sense música no hi ha festa. La part musical al CAT, en què es barreja aquesta cultura catalana i la balear, i no només al CAT, Sara, és clau per aquesta festa.
Sí, perquè és una, diguem-ho, és una aliança, però és una aliança que ha estat intuïtiva, que ha estat sense haver de manegar gaires acords que no són el que nosaltres volem. És cultura popular compartida, des de tots els mallorquins que estan aquí a Barcelona. El fet, jo dic un fet, el Ball de Bot és un nex d'unió entre cultura popular de Mallorca i d'aquí, de Catalunya, i per tant ha estat molt senzill sumar-s'hi i fer que aquesta festa sigui compartida, com la que estem presentant en aquest 2026.
Jaume, la comunitat mallorquina a Catalunya, a Barcelona, la teniu comptabilitzada? Sou molts?
No, el que tenim comptabilitzat són quanta gent desplaçam expressament per fer aquesta celebració des de Sa Pobla a Barcelona. I estan parlant d'unes 120 persones on hi té un paper molt important la colla de dimonis, és a dir, de diables, i també altres entitats, cantadors, cuiners, la mateixa organització, etc. Del que no tenim dades és de quanta gent d'aquella que assisteix són o bé persones que vivint a Sa Pobla i sense formar part de cap associació ni estar directament involucrades en l'organització, viatgen expressament per visitar Barcelona, sí, però també per gaudir d'aquesta celebració i per com es repetir Sant Antoni. I després, que va ser el meu cas i el meu primer contacte amb aquesta festa, tota aquella comunitat, alguns treballadors, però la majoria estudiants, de gent que viu a Barcelona, que són poblers, molts, i d'altres mallorquins en general, i que hagin pogut o no celebrar Sant Antoni a Mallorca, tornen a Gràcia per celebrar una altra vegada Sant Antoni amb aquesta mirada especial des de Gràcia.
I tant, que és una manera preciosa de reviure-ho dues setmanes després de tota la festassa que hi va haver a Sa Pobla tot just fa un parell de setmanes. Perquè, Sara, abans estàvem repassant totes les colles de folclore del barri, són involucrades, això és la festa major d'hivern del barri de Gràcia.
Doncs sí, està dins del protocol festiu. I això és una voluntat, que aquesta festa ha arribat doncs, per quedar-s'hi. Per tant, nosaltres l'hem incorporat igual de la mateixa manera que la festa major d'agost. Per tant, la implicació, com et comentava, de totes les entitats és palès, per la qual cosa la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia hi participem amb aquesta cercavila que començarà a les 8 del vespre d'avui. Abans sí, uns lluïments, aquests lluïments que tant ens agraden de cadascuna de les colles, també, com deia el Jaume, no? Dels que han vingut, com són els dimanis del Bopàs, també com és la Sacairada, que també és una agrupació de flabiols i sacrejaments que venen expressament des de Sant Pere de Ribes aquí a Gràcia a tocar, com bé, veus que anem afegint doncs, propostes que venen de Sa Pobla o que venen de la mateixa vila i de les entitats en buscar aquestes complicitats. Hi ha actes que són més reduïts a nosaltres mateixos, com poden ser una trobada dins del centre, el centre que és un dinar per tots nosaltres, o com són els glosadors de Mallorca o les glosadores de Gràcia o Cor de Carxofa, que fan les seves pròpies rutes per aquesta tarda vespre pels carrers i, per tant, els podrem escoltar i glosar i, per tant, ens interpel·len. També que ens hi afegim a les seves propostes.
I tant. Doncs no us ho perdeu avui, aquests foguerons de Sa Pobla Gràcia, 31 de gener, una gran manera de poder acabar aquest mes de gener. N'hem parlat avui de mans, amb en Jaume Ribes, de l'Associació Cultural El Bopàs i amb la Sara Peralta del Centre Artesà Tradicionarios. Que vagi molt bé aquests foguerons, eh? Gràcies als dos i bon dia.
Moltes gràcies a tu.
Bon dia, gràcies.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.
I a Centelles, mentrestant, aquest dissabte arriba el dia cabdal del Cau de Bruixes. Que és una festa per a tots els públics entorn a la tradició de les bruixes sàvies, que arriba 15 dies aproximadament abans de Carnestoltes. De fet, aquesta festa, que gairebé fa 30 anys que se celebra, neix com tantes i tantes coses dels rodolins transmesos a la tradició oral i recollits per Joan Amades al seu costumari, per exemple, de Centelles, bruixes, totes elles. Ara sabrem com pinta aquest Cau de Bruixes d'enguany. Tenim al telèfon l'Albert Reixac, regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Centelles. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser avui al mans d'aquest dissabte. A tu t'he de presentar com a bruixot més que bruixa, no?
No, les bruixes i els bruixots són uns altres. Nosaltres actuem més en segon pla. El protagonisme aquest dia avui el tenen elles, eh?
A veure, ho tenim tot preparat a Centelles?
Sí, tot preparat. Tenim tots els carrers ja a punt, tota la gent decorant, estan fent una feina increïble, de debò. Tenim tot el poble implicat, les ganes hi són, eh?
Perquè, Albert, què trobarà algú que vingui de fora avui a Centelles?
S'hi trobarà de tot, des de ben d'hora al matí fins a l'entrada de la nit, amb carrers temàtics, el mercat màgic ple d'artesans i paradetes, espectacles itinerants, cercaviles. Tenim també un espai amb food trucks on també hi haurà espectacles per entretenir a la gent. Tenim el que és l'espectacle a la tarda, al vespre, de la Bruixa de l'Any, amb tota la colla de Goc i Magoc i del Pierrot, que ens fan tot un espectacle impressionant de llum, fan un mapping i fan de tot. Realment hi ha per triar i remenar, per tots els públics.
Per tant, ara ja des de primera hora del matí, això fins a la vespre, fins a la nit, això s'allarga la festa a Centelles.
Sí. Sí, efectivament.
Molt bé. Què és el que més espera també la gent de la població d'aquest Cau de Bruixes, que gairebé, després en parlarem, que arriba gairebé a les 30 edicions aquest 2026?
Sí, aquest any ja és la 28a edició. Doncs jo crec que el que més espera la gent és la proclamació de la bruixa de l'any. Realment és una intriga, perquè no ho sap ningú qui és, i fins a última hora no es fa la revelació de quina dona centellenca doncs acabarà sent la bruixa d'enguany. Realment jo crec que sempre hi ha, aquesta setmana anterior, sempre hi ha hagut expectació, tothom pel carrer, ostres, va, qui serà? Et burxen per veure si t'ho treuen, però no, fins a l'últim moment no es desvelarà el secret.
No et burxarem perquè aquest secret es mantingui fins al final d'aquest cau de bruixes, però sempre són dones, m'imagino que són representatives del poble.
Sí, això mateix. Són gent molt vinculada amb el poble, que les mateixes bruixes d'altres anys fan votacions, elles proposen tot un llistat de dones doncs, que consideren que han sigut rellevants, que han tingut un paper important en el poble, que han participat activament en entitats, en activitats i d'això, i totes aquestes coses donen com punts per acabar sent escollida bruixa de l'any.
Estem parlant al mans amb l'Albert Reixac, regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Centelles, aquest cau de bruixes que bàsicament arriba avui al dia central, que al llarg de la setmana també hem pogut anar veient com hi ha actes al voltant d'aquesta festivitat.
Sí, això mateix. A principis de setmana fem activitats també pel jovent, proven un joc de taula que es diu Cau Bruix, també relacionat amb la festa. El divendres també hi va haver el sopar embruixat amb l'Himne del Destí, també, que preparen tot una mica d'espectacle i tot. També fan xerrades sobre l'origen de les bruixes. Realment portem una setmana intensa, sí.
I ara comentàvem, que gairebé són 30 edicions de la festa. Ens comentaves que era l'edició 28. Aquesta festa, de fet, s'ha anat fent gran i gran, no?, al llarg dels anys.
Sí, realment, l'altre dia en parlàvem. Va començar com així una representació des d'una colla de teatre del poble, amb algunes activitats i això, i mica en mica es va anar fent gran. Va començar cada any venen una barbaritat de gent. Realment és un dia que gairebé es duplica o es triplica la població del poble. I és que realment comença a ser bastant conegut. Jo crec que comencem a tenir cert renom, perquè allò que vas voltant i la gent ho coneix, ho coneix la gent, sí.
Clar, perquè quanta població de fora espereu aquest dissabte a Centelles? Tenint en compte que Centelles no arriba als 8.000 habitants, oi?
Sí, som uns 7.700 o així. Doncs normalment algun any hem acabat arribant als 10.000 i fins i tot sobrepassant. Tot indicarà, depèn de si el vespre acaba fent més fred o depèn de tot plegat, però si tot va segons el previst i el dia acompanya, doncs sí, podem estar parlant dels 3-0, sí.
Gairebé, al final ja fareu la competència a la Fira d'Espinelves, també, aquí a la comarca. Per tant, això haurem de veure cap a on evoluciona aquesta festa, que també té un marcat toc carnestoltenc, tenint en compte que el Carnestoltes ja el tenim a la cantonada, oi?
Sí, a més, precisament nosaltres, el Carnaval sempre és el primer de Catalunya, sempre el fem una setmana anterior al que tocaria com a tal, vull dir que se'ns enganxa tot, i amb el Mercat Màgic doncs també hi ha molta gent que li agrada anar de fires, de veure paradetes d'artesans, de gent que les cartes, el tarot, els penjolls i totes aquestes coses que doncs realment a la gent li agrada molt, sí.
Escolta'm, a la llista de col·laboradors veiem que hi ha gairebé tota la cultura popular de Centelles, i per no arribar ni als 8.000 habitants que ara ens comentaves, és una població amb un teixit cultural força potent.
Sí, efectivament. Això sempre durant tot l'any ho recalquem anant i entornant. Tenim una sort increïble aquí a Centelles, que tot el teixit d'entitats, d'entitats culturals, però de tots els àmbits, realment tenim una població molt, molt activa que se'ns hi aboca amb cos i ànima, tant amb la festa de les bruixes com amb totes les altres festivitats del poble, que realment els hi han d'estar completament agraïts, perquè és que sense ells és que no tindria res a veure, perquè tot això es basa en la col·laboració totalment altruista de tota la gent de tots els carrers, de tots els racons, de tothom que decora, que surt al carrer i que, sense esperar res a canvi, doncs que participen d'una manera... És que, de debò, que no hi ha paraules per descriure lo molt que ens ajuda tothom del poble, que realment surten aquell dia al carrer a fer de tot.
És que la llista és molt gran, que si Colla de Diables, Cabrons i Bruixes de Centelles, Colla de Gegantes i Grallers, Societat Coral La Violeta, etc. Déu-n'hi-do, teixit social del poble i cultural.
Oh, i tant. Realment la dedicació és enorme.
Albert, que vagi molt bé aquest dissabte, aquest cau de bruixes d'enguany, que gairebé, com diem, arriba a les 30 edicions, i sobretot que us ho passeu molt bé, i ja sabrem aquest vespre a veure en qui recau això de la bruixa de l'any.
Això mateix, us hi esperem amb els braços ben oberts, eh? Moltes gràcies.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Salve, patrona de la Mella, de la Mella Iris, d'eterna aventura. Salve, o fènix de bellesa, mare del viví amor. Les tristeses de les consoli la teua pietat.
Dilluns es tanca el cicle nadalenc amb l'arribada de la Candelera. Haurem de veure si finalment plora o riu. I a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, esperen amb impaciència aquest dia que enguany té un significat molt especial per a una de les agrupacions de la localitat. Es tracta de l'associació Dones Endavant, que aquest 2026, de fet, avui mateix al pavelló municipal, farà el pregó de la Festa Major de la Candelera d'enguany. Tenim al telèfon la Cinta Garcies, la presidenta de l'entitat, que avui tindrà tota la localitat pendent del que digui. Cinta, bon dia.
Molt bon dia.
Com van aquests nervis?
Pues bueno, m'estic preparant per esta tarda, pues bueno, fer el pregó, passar abans per l'Ajuntament, firmar la dedicatòria al llibre d'honor i, bueno, parla una mica de tot el pregó de sobre les dones endavant.
Ja tens definit aquest pregó o encara hi faràs algun retoc d'última hora?
No, l'estic preparant ja fa dies i he decidit que ara ja no toco res més, tal com està, així es queda.
L'associació Dones Endavant té més de 40 anys de trajectòria a l'Ametlla de Mar, oi?
Sí. Se va fundar el 1982 i 6 anys després, el 1988, se va registrar en 70 sòcies.
Ahà, i actualment quantes sòcies hi ha?
Doncs, bueno, quasi arribem a les 500, eh?
Déu-n'hi-do, per tant, moltes sòcies en una localitat, l'Ametlla de Mar, que amb prou feines arriba, que són 7.000 i escaig habitants actualment.
Pues sí, però bueno, tenim sòcies de tot arreu, de Camarles, de Perelló, Tortosa, de França, ingleses, vull dir, tenim sòcies de tot arreu.
Val, perfecte, és a dir, que no només del Baix Ebre, sinó que evidentment d'arreu. Sempre ha estat involucrada aquesta associació de Dones Endavant amb la cultura de la població, és per això que enguany us toca fer aquest pregó de la Candelera.
Pues sí, estem molt involucrades a fer moltes activitats, treballem molt, encara diguéssim, a l'Ajuntament, col·laborem en tot i per tot el que ens demanen, pues fem amb molt de gust. I la veritat, és un honor per nosaltres, que no ens ho esperàvem, però ens sentim molt orgulloses, molt, moltíssim.
Cinta, què destaca d'aquesta festa de la Candelera que la fa tan característica a l'Ametlla?
Pues bueno, per tota persona de la Cala i que no és de la Cala, és una tradició passada de pares a fills, a nets, sobretot la professor, sobretot els mariners, que la paraula d'ells és sempre la Mare Déu de la Candelera, que ens ajudi a los temporals, en tot el que hi havia. Bueno, ara diràs que ja està una miqueta més calmat tot, però molt més anys més enrere hi havia molts de temporals, molt de mal temps, i jo, el meu pare, era pescador i sempre sentia a dir Mare Déu de la Candelera, i això pues mos ha passat a tots. Després, bueno, clar, la professora, que molt estem inculcats des de petits a anar pues cada any.
Bé, ara ho comentaves, la Cinta, filla de pescadors, aquesta Candelera sempre lligada a gremi dels pescadors, però vaja, amb el canvi climàtic, evidentment aquests temporals també els hem de començar a controlar, perquè ja veiem com les gasten.
Sí, ha canviat tot, bueno, és el que hi ha, però bueno, abans els temporals aquí a l'Ametlla eren horribles i tormentes, i bueno, va haver un temps que es va parar, però ara això torna. Vull dir, la mar sempre torna al seu. I ja et dic, la professora per nosaltres és el més important de les festes de la Candelera, a part dels nanos, a part dels carrers, la música... és el principal. Corassons, pastissets, arriba este temps, i això pues, ho tenim sempre marcat. Tots els caleros i, bueno, i molta gent de fora que ve a veure la professó, que enganxa tothom.
És la Cinta García, la presidenta de l'entitat Associació Dones Endavant, que avui farà el pregó de la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar, perquè la Candelera per vosaltres és molt més important que no pas qualsevol de les festes que hi hagi l'estiu, oi?
Sí, la Candelera per tota la gent del poble i caleros i caleres és per nosaltres el més important que hi ha. L'esperem pues, amb molta il·lusió i amb ganes de disfrutar-la i ja et dic, el principal és la professora, que és preciosa, és preciosa. Igual vista des de dins com de fora.
Aquesta processó ens arribarà aquest dilluns. Esperem que hi hagi bon temps a l'Ametlla de Mar, avui aquest pregó de Festa Major. I després, dins dels programes, també veiem com hi ha aquest ball de la Candela, un ball que és propi de l'Ametlla sí. de Mar. Això és una jota tradicional que es va recuperar no fa gaires anys?
Sí, es va recuperar a poc a poc. Pues, se va fent, bueno, es van ensejant i s'ha recuperat, sí. Que està molt bé, també, el ball de la Candela. Està molt bé.
Es recupera també a partir de l'obra del folclorista Joan Amades, que sempre repasquem aquí al Mans, i ja ho sabem, que a les Terres de l'Ebre la jota és el ball per excel·lència.
Sí, és el ball per excel·lència, i vull dir, està molt bé, s'ho passen molt bé, és molt bonic, hi ha molta gent que participa ballant-la, i fa molta il·lusió als caleros, perquè ja et dic, s'ha recuperat, i és emocionant de veure, també.
No m'atreveixo ni a preguntar-te com de bé balles tu la jota.
Bueno, pues la sardana la ballo molt bé. La jota... Sé bé, hauré d'anar a dependre-la. Però el que passa és que no puc abarcar més del que abarco. Ja et dic que estic vinculada a tot, a la coral, faig una mica de tot... I també tinc ganes de descansar. I ara, sobretot això del pregó... que he parlat moltes vegades davant de gent, però estic parlant ara del pregó, davant del meu poble, tota la cala. Me sento molt forta per l'associació de dones, que m'han animat molt, però impressiona una miqueta.
Clar que sí. Cinta, que anirà molt bé avui aquest pregó de la Festa Major de la Candelera d'enguanya a l'Ametlla de Mar. Sobretot que acabi de passar bé aquest dissabte i que dilluns hi hagi una bona Candelera per tots els habitants de l'Ametlla de Mar. Amb la Cinta García, la presidenta de l'Associació Dones Endavant, que enguany fa aquest pregó a les festes de la Candelera, hem parlat avui a Mans. Cinta, que vagi molt bé, bon dia.
Adeu a tothom i bon dia.
Visca la Ametlla de la Candelera! Visca!
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.
Tornem al CAT, al Centre Artesà Tradicionarius, perquè dimecres que ve, 4 de febrer, tornen les vespres dels dimecres. Volem saber com es presenten enguany. Són unes sessions d'improvisació i música d'arrel amb en Marcel Casellas, una autèntica llegenda dins de la nostra cultura, que és el responsable i artífex que duraran fins a finals de març. I avui a Mans tenim amb nosaltres aquest dissabte Marcel Casellas. Marcel, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, situem-ho ràpid. Què són aquestes vespres dels dimecres?
Bé, són unes sessions d'improvisació a partir de la música d'arrel que ja fa potser 20 anys que tiren endavant, diguem-ne. I llavors són normalment des del febrer fins a Setmana Santa, tots els dimecres, a les quarts de 10, allà al bar del CAT, I jo m'agafo com dos convidats, un instrument melòdic i un harmònic, que juntament amb mi doncs, formem un trio, i a partir d'aquí, doncs, a partir d'un repertori proposat, doncs, comencem a improvisar, i llavors s'hi va afegint doncs, tothom que està a la sala, que normalment normalment hi ha moltes col·laboracions, diguem, hi ha molts músics a la sala, hi ha molta gent que no és músic, però molt fidels a l'espectacle. Cantem, qui vol ballar, balla, qui vol estar bevent o menjant ho pot fer també al mateix temps. Són unes autèntiques orgies de música.
Sí, perquè el lema veig que és escoltar i veure, amb B baixa, veure amb B alta i ballar, cantar, compartir, improvisar, gairebé res.
Sí, sí, exacte, o sigui, val tot. Una mica sí, val tot.
I suposo que d'aquí en deuen sortir també moltes parides, entre cometes, molts projectes que dius, home, això sona bé, potser que després d'aquestes vespres dels dimecres que comencem a treballar també, no?
No, en moltes ocasions es dona el cas de que jo agafo sempre normalment convidats que han tocat poc o mai junts, saps? I llavors en moltes ocasions doncs, es dona el cas que aquests dos convidats es coneixen a través de les vespres i després doncs, fan un projecte. No sé, ara ve el cas, recordo un any que vaig portar l'Eduard Iniesta a les Mandoles i l'Eura Gaia a la Veu i la Gralla, i després d'aquí va sortir el disc de l'Eura en solitari amb arranjaments de l'Eduard, per exemple. Coses com aquestes passen en ocasions.
Per tant, això ho podeu veure des d'aquest proper dimecres ja fins al dimecres 25 de març. I repassant una miqueta aquests duets, a banda de comptar amb tocada dimecres, que si hi ha en Manu Sabater, que si també la Núria Balcells, per exemple, la Júlia Soler, en Roger Endurrà, Marc del Pino, l'Antònia Gil, la Laia Gluck, etcètera, etcètera, i tants noms que em deixo ara que em perdonin, però clar, això també, és a dir, qui vulgui també poder gaudir de tots aquests noms que són importants també en la cultura popular i tradicional d'aquest país, doncs també tenen aquesta ocasió de passar-se pel Bar de Cà, perquè evidentment l'entrada és gratuïta i és una festassa.
Sí, sí, són, en total són 16 convidats aquest any, per exemple, i aleshores, esclar, és gent, alguns veteranos i de renom, i d'altres doncs més músics també reconeguts, però més novells o més joves, diríem. És molt intergeneracional, tant el públic com els convidats. I aleshores doncs, hi ha gent molt bregada amb el tema de la improvisació de la música d'arrel, que fa 20 anys, quan vam començar, tots érem novells, però a poc a poc s'ha anat creant un llenguatge propi molt bonic, que en alguns aspectes potser copia o calca algun aspecte del jazz, però té vida pròpia absolutament al marge. Alguna vegada he portat algun convidat bo i bregat en el món de la música de jazz i, hòstia, allà he descobert que hi ha maneres d'improvisar totalment diferents, diguem-ne. Hi ha altres llenguatges d'improvisació.
Ara parlaves d'aquesta comunió intergeneracional, perquè tu tens els nassos pelats de formar part en projectes de música d'arrel, però com valores el panorama actual, tenint en compte que, ara ho comentaves, no hi ha molta gent jove que puja i ho fa molta empenta?
Home, respecte a quan vam començar, els que vam començar, una mica el Jordi Roura, el Jordi Fàbregas, pobret, malaguanyat, que es va deixar fa 4 anys, o 6, no sé, jo mateix, l'Arnella, bueno, l'Arnella ja era pregat en aquells moments. Hi havia molta sensibilitat, molt bon rotllo, molta professionalitat, però no tant nivell en musical, sobretot en l'aspecte de la improvisació, per descomptat. Era un llenguatge desconegut, la improvisació d'arrel, eh? Uh-huh. Però, esclar, actualment surt un jovent que són instrumentistes impressionants i fins i tot doncs, alguns ja bregats amb el tema de la improvisació d'arrel, no? Llavors, esclar, això fa que quan es munten projectes tenen cara i ulls d'entrada. Nosaltres muntàvem projectes i a base d'anar assajant i fent i tal, anàvem experimentant i veient. Ara ja es comença una mica més per dalt, diguem-ne. Després, l'altra cosa és que el país està com està i la sortida professional, la quantitat de concerts, entrar en programacions més eclèctiques, doncs continua costant, eh? després, mira, cada any durant les sessions hi ha com un leitmotiv que pot ser des del filòsof Francesc Pujols fins a, jo què sé, els màrtirs dels martiris dels romans, jo què sé, temes molt animals. I aquest any dediquem totes les sessions a assajar una sardana que va escriure en Josep Civill, un home de Vilafranca, ja mort, que va néixer el 1903, i que va escriure una sardana a la presó després de la guerra a Badajoz, a la presó franquista, diguem-ne. Va escriure una sardana i va morir l'home, doncs deu fer una vintena d'anys, i els seus familiars van trobar casualment aquesta cançó, aquesta lletra de sardana, en un calaix, i li van fer com un regal, que és convertir-la en sardana. Llavors, aquesta sardana, d'alguna manera, serà el leitmotiv d'aquesta sardana i tot allò que comporta la vida d'aquest home, que és la vida d'una persona anònima, però que doncs, va viure la guerra a Montserrat, concretament. Van passar coses molt curioses a Montserrat durant la guerra. I llavors, doncs, totes les sessions aniran una mica seguint el fil de Montserrat durant la guerra i la sardana d'en Josep Civill.
Doncs queda dit, totes aquestes sessions entre el 4 de febrer i el 25 de març. Hem parlat aquest dissabte al Mans amb en Mercè Caselles. Mercè, gràcies, bon dia.
Bon dia, Oriol.
Mans, som l'arrel.
Anem acabant el Mans, però abans d'acabar el programa us deixem amb algunes activitats previstes pels propers dies. A Amer de la Selva, demà diumenge, se celebra l'aplec de Santa Brígida, que l'any que ve arribarà als 100 anys des que se'n té constància. Dins d'aquest aplec, alerta, perquè s'hi fa el concurs mundial de xiulet amb cargolina organitzat pel grup Esquelles Amer. Dijous que ve, 5 de febrer, Santa Calamanda, la patrona de Calaf, i dins la festa que se celebra a la població es pot viure la ballada de la Metradança, una dansa recuperada el 2015. Aquest 2026 també, ja ho sabeu, és l'any Gaudí i avui al migdia s'estrena el musical L'Arquitecte Prohibit al Teatre de l'Ateneu Unió de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló. És una coproducció de La Tremenda i la Federació d'Ateneus de Catalunya. En Pep Morella és el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
I on millor que estrenar-lo que a la mateixa colònia, a la mateixa colònia Güell, on també tenim un Ateneu, l'Ateneu de la Unió, i que és on farem aquesta celebració, aquest estrena especial. A més, doncs, la fem amb un horari que no és l'habitual, perquè doncs, tot el sarau començarà pel voltant de les 11 del matí i l'espectacle sí que serà a les 12, però tot el sarau que organitzarem abans i després doncs, serà això a partir de les 11 del matí a la colònia Güell.
Aquest musical creat per en Jaume Vinyes amb música i lletres d'en Marc Sambola al llarg de l'any farà gira per 33 teatres d'Ateneus. A Olot, divendres que ve podeu tornar a gaudir de l'espectacle Guillem Roma i la Copla Marinada. Aquest cap de setmana també tenim ballades de sardanes a Sils, Calafell, Prats de Lluçanès o la Pobla de Mafumet. I si teniu mono de pastorets, demà encara els podreu veure al Vendrell, al Teatre Municipal Àngel Guimarà.
Som Mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.
Fins aquí el Mans aquest dissabte. Gràcies a en Josep Lluís Santiso i Sarassa i en Josep Maria Campillo a les vies de so i al muntatge musical. Us ha parlat una setmana més l'Oriol Rodríguez. Que tingueu bona setmana i sobretot gaudiu de la cultura popular.
No vagis a la mar, encomanar les penes. No vagis a la mar, les aigües en van plenes. Vora a vora del port, hi ha una vella taverna. Vora a vora del port, hi ha un bar de mala mort. De rom i una altra d'aiguardent i una bota de rom i molta olor de gent. No siguis sol a beure ni sol a rumiar, no siguis sol a beure que el vi et condemnarà. Lai, la, la. El primer
primer brindis va per companys i companyes, el segon anirà pels que els han crescut banyes, i el tercer li vacil a la salut dels pobres, no és amb mala intenció deixar el burgès la sobre.
El suplement amb Roger Escapa.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat ens va visitar l'actriu Anna Larcón, que presenta el documental Supernatural a Filmin. Es tracta d'un llargmetratge on relata la seva experiència amb l'anorèxia quan tenia només 8 anys i de com un xaman, l'André Malví, la va voler curar miraculosament amb unes pólvores màgiques.
Li passen una foto meva. Aleshores, ell, podríem dir que comença dos processos en paral·lel. Un és el treball de curació a distància, que aquí la gent ja fa... curació a distància, que és això, bueno, prepara uns polvos, que seria una solució, podríem dir, homeopàtica, en forma de polvos que jo em prenc amb una cullereta sota la llengua, que això m'ho dona una infermera que estava compinxada amb un doctor amic de l'André Malví. Llavors, jo rebo aquests polvos d'una manera secreta, perquè, clar, això, evidentment, dintre de l'hospital no es podia dir. I jo recordo prendre-m'ho, o sigui, recordo prendre'm els polvos, però, clar, jo el que no tenia era tota aquesta informació. I es veu que l'André va dir, si es pren això... tornarà a menjar d'aquí 3-4 dies.
I això acaba passant.
I així va ser. I vaig tornar a menjar de forma immediata. Sí.
I també vam celebrar l'aniversari del músic Ferran Palau, que va venir a presentar-nos el seu nou disc, Aniversari Feliç, i que ho va fer precisament el dia que complia 43 anys. Aquest últim disc no té bateria ni baix perquè el Ferran ha d'adaptar la seva música a una malaltia que fa anys que arrossega i que tard o d'hora, segons els metges, l'acabarà deixant sord. És l'otoesclerosi.
Què et diuen els metges? Et quedarà sord?
Sí. En principi, sí. Jo recordo quan li vaig fer aquesta pregunta clara i diàfana, el metge em va dir que l'orella bona tard o d'hora donaria la cara. Aquesta és la frase que em va marcar i que la tinc aquí escrita. Lo xungo d'això és que no se sap quan. O sigui, des dels 20 anys tinc aquesta incertesa de quan serà.
Beethoven també va acabar sort i no li va impedir ser Beethoven.
Tenia la mateixa malaltia. Tenia otoesclerosis. És el mateix. A mi no m'ha impedit fer música. Diria que, al contrari, ha fet que faci un tipus de música concreta. O sigui, crec que la meva música és particularment tranquil·la i minimalista i buida. Segurament, en part, aquesta sensibilitat de les orelles.
I a la jugular, en Joan Callarissa va donar-nos tots els detalls de la ruptura de Brooklyn Beckham, fill dels Beckham, amb la resta de la seva família. Els problemes sorgeixen arran de les tensions entre la parella d'en Brooklyn, la Nicola Peltz, i la matriarca de la família, la Victoria Beckham.
La relació entre els Beckham i Nicola Peltz va dinamitar la relació amb el fill perquè no els agrada aquesta nora per a la família. Llavors, a partir d'aquí se va anar tot embolicant, va ser tot tòxic tota l'estona, fins al dia del casament, on van hi haure com dos problemes molt grossos que haurien sigut com lo detonant de tot plegat. Lo vestit que va portar Nicola Peltz el dia que es va casar amb Brooklyn Beckham, que era un vestit de Valentino
i no un vestit de Victoria Beckham.
Clar, això és desafiar
la
família política.
Home, això és una vergonya.
Públicament, davant de tothom.
No tant, però és que no, em va port... no és que no va portar el vestit principal, és que no em va portar cap dels tres vestits que es va posar en aquelles dates. Vull dir, això ja és un insult. És a dir, si et fan el vestit al teu...
Almenys un, no? Almenys claro. Un, en algun moment de la nit,
exacte,
per quedar bé i per guanyar-te...
L'última hora. O sigui, el que et fiques quan hi ha caus a terra, no sé, algo.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
El cinema és la pel·lícula que li pot valdre l'Òscar a Timothy Chalamet, Martí Suprim.
I have a purpose. Okay. Let me ask you something. Do you make money at this little table tennis thing?
Not yet.
Do you have a job?
No.
La pel·lícula, dirigida per Josh Safdie, opta a 9 estatuetes, entre les quals ha de millor actriu per Chalamet, que interpreta un jove crack del ping-pong als Estats Units dels anys 50, que lluitarà contra tot i tothom per convertir-se en el millor jugador del món.
Let's not give him any strange energy to pick up on. We both have a lot riding on this, Simon.
Why would you say that?
Come in. Mr. Kovac will meet you in the living room.
Amazing!
I a Disney Plus, l'última sèrie de Marvel, Wonder Man.
És la història metalingüística d'un actor que somia triomfar a Hollywood i per fer-ho vol aconseguir el paper com a protagonista d'una pel·lícula de superherois. Però el que el públic no sap és que rere la màscara postissa potser s'hi amaga un autèntic superheroi.
I el TNC posa damunt l'escenari Maria Magdalena.
Carme Portacelli i Michael De Cock se centren en el símbol de les dones esborrades per la història amb aquest text protagonitzat per Ariadna Gil, una obra que segueix una professora que viatja a Brussel·les per fer una conferència sobre Maria Magdalena i que es troba amb un taxista que diu que és Jesús. Avui a funció a les 7 del vespre.
Bon dia, Sònia Dolofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui pel Vallès Oriental. La primera, el Mercat Il·lustrem de Mollet del Vallès.
Que enguany arriba a la quarta edició i que sempre se celebra el darrer cap de setmana de gener, coincidint amb el Dia de la Il·lustració. L'activitat arrencarà avui dissabte a partir de les 10 del matí a la Rambla Balmes. Hi participaran 20 il·lustradores i dos il·lustradors locals que mostraran les seves últimes creacions i el seu treball. Cadascú amb la seva carpa exposa les seves obres i explica les seves tècniques. La fira reuneix molts estils diferents i apropa aquest art a la ciutadania. També està previst el concurs de dibuix urbà, el taller d'il·lustració de bànols i sortejos durant tota la fira. També la trobada oberta de dibuix al Casal Cultural a les 4 de la tarda. Els estands estan oberts fins a 7:45 del vespre.
I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant Gran Olla de Granollers.
Situat al carrer de Francesc Macià i Lluçà, número 300, a l'interior de l'Hotel Granollers, molt a prop del poliesportiu Can Bassa, un restaurant de cuina mediterrània que treballa amb productes de temporada i de proximitat. Antigament era un bufet lliure, adaptat a cada torn, però fa poc ha reformulat la seva proposta gastronòmica amb menús i carta, i podem tastar la burrata amb tomàquet i salsa de pesto, els canelons de pollastre rostit amb beixamel, els porros i els espàrrecs a la brasa amb romesco, el fricandó de vedella amb bolets, el bacallà gratinat amb allioli i patata palla o les galtes de porc rostides, de postres, pastís de formatge, flam de coco casolà, quallada de festucs o sorbet de llimona. El preu mitjà per persona és d'uns 25 o 30 euros. Obert tots els dies de la setmana, de les 7 del matí a les 11 de la nit.
Música.
Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dormir.
I si som per Granollers, podem acabar el dia al concert del Petit de Calarils.
A les 10 de la nit, a la sala 9B1 de la Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. El Petit de Calarils és un dels noms més singulars i influents de l'escena del pop i el folk psicodèlic català. En Joan Pons ha tornat com se'n va anar, sense gaires explicacions i quasi per art de màgia, sense fer gaire soroll. El maig de l'any passat va publicar nou disc, Aril, 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 un disc amb milions de preguntes i molt poques respostes, o potser amb totes les respostes possibles, però infinites. Hi ha misteri, promeses, secrets, pensaments, un mar de dubtes i nusos per desfer. 12 noves cançons amb el seu ADN en estat pur, amb un so renovat i composicions plenes de preguntes existencials que ara està girant per moltes poblacions. Avui a Granollers, acompanyat de tota la banda, oferirà un repertori que recorre els paisatges sonors del nou àlbum, combinats també amb peces emblemàtiques de la seva trajectòria. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la web d'Escena Gran per 18 euros.
A Arribarem a les 7 amb la cançó Ara no sé què dir-te, del Petit de Calaril, que avui actua a Granollers. Ara tornem.
Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.